Tot costa.
Avui ha parlat Simeone, que encara no havia badat boca sobre el cas Julián i que hauria pogut perfectament cremar tots els ponts amb el seu compatriota, però ha preferit deixar-li la porta oberta per si el seu somni de marxar al Barça acaba no sent possible. Vaja, que Simeone té un punt rústic, però és llest.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest divendres 3 de juliol de 2026, el dia i la tarda concretament en què, òbviament, estem pendents d'aquest incendi que crema a l'Empordà i a les Gavarres, del qual us n'informava ara fa un moment el Francesc Garriga. D'aquí a uns minuts vindrà l'Agnès Marquès per aportar-nos l'última hora d'aquest incendi que ens preocupa tant i tant. Mentrestant, nosaltres seguirem amb el relat esportiu del dia i ho farem, com sempre, saludant el Roger Arbusà. Hola, Roger, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
Encara a Los Angeles, eh?
Sí, encara a Los Angeles. Mira, ara soc al centre d'entrenament de Los Angeles Galaxy. De fet, acabem de veure Riqui Puig, que s'està aquí entrenant, recuperant-se de la seva greu lesió al genoll, la seva segona lesió al genoll. I és on d'aquí a pocs minuts s'entrenarà la selecció espanyola abans d'anar cap a Dallas. Aquesta tarda, on dilluns, jugarà aquests vuitens de final contra Portugal.
Molt bé, doncs pendents de la selecció espanyola, que com deia l'Arbu, després ho analitzarem. Ahir es va classificar pels vuitens, on es trobarà amb Portugal en un aquest sí primer gran duel per l'equip que entrena Luis de la Fuente. Mentrestant, obrim l'agenda mundialista.
El Mundial al tot costa. Resultats.
Espanya 3, Àustria 0, Portugal 2, Croàcia 1. Una altra remuntada en aquests setzens amb gol als minuts finals, al temps afegit, i Suïssa 2.
Amb gol
2.
Als minuts finals i amb intervenció arbitral i del VAR determinant. El penal que facilita l'empat de Portugal, per mi ho és, però és penalet just com una mala cosa, i després el VAR i en concret el xip que du la pilota del Mundial fa que s'aclareixi una posició de fora de joc que ho era, però que realment a ull humà hauria estat impossible de veure. I parlem, Roger, tranquil·lament de l'últim minut del temps afegit.
Sí, era el 103, eh? Era el gol de Guardiol, de Croàcia. Hauria estat el 2-2. Va ser un partit molt boig i, per mi, dels millors que he vist fins ara en aquest Mundial. Hauria estat el 2-2. Ens anàvem a la pròrroga, finalment 2-1, el VAR que va ser protagonista, i Portugal que passa als vuitens. També Suïssa 2, Algèria 0, passen Espanya i Portugal, ja ho hem dit, que es trobaran dilluns als vuitens. També es classifica Suïssa, eliminades, en canvi, Àustria, Croàcia i Algèria.
Agenda.
Avui s'acaben aquests setzens amb els últims tres partits. Ara a les 8, Austràlia-Egipte. A les 12 de la nit, Argentina-Cap Verd. Torna a ser a Leo Messi. I ja de matinada, avui a 3:45, tancaran aquesta fase Colòmbia i Ghana.
Aquest Argentina-Cap Verd a la mitjanit entra perfecte per hora, per interès del partit, vaja, perquè juga Messi fonamentalment, i el Colòmbia-Ghana, aquest ja a 3:45 ja és per molt que cafeters, mai millor dit, perquè juga Colòmbia, però també fa bastant...
Molt bona aquesta. M'ha agradat molt aquesta costa, eh?
Gràcies, gràcies.
Molt bona.
El protagonista.
Avui torna a ser Lamine Yamal, i ho és juntament amb Cristiano Ronaldo. Tots dos van ser escollits ahir MVP dels seus respectius partits. Lamine, després de liderar la victòria contra Àustria. Cristiano, després de marcar de penal contra Croàcia, aquest penal justet que ara comentaves, i ara es veuran les cares dilluns que ve, com dèiem, els vuitens. Ja es van enfrontar l'any passat, Lamine i Cristiano, per primera vegada, a la final de la Nations League. però, clar, en un Mundial tot és diferent, tot agafa una altra dimensió i tornarà a ser un duel generacional en el primer de molts Mundials per a Lamine i segurament, en canvi, ja per l'últim del portuguès.
És veritat que aquest duel es ven sol, també és veritat que cap dels dos ahir va ser MVP, per tant, tindria una entrevista al comitè que tria, que selecciona el millor jugador del partit.
La notícia.
Dimiteix, finalment, Julian Nagelsmann, el fins ara seleccionador alemany, que ha canviat d'opinió i deixa el càrrec. Després de l'eliminació d'Alemanya contra el Paraguai, va dir que no és dels que fuig, dels que s'escapa, però al final ha canviat de parer. Després d'una reunió que ha tingut amb la Federació Alemanya, Nagelsmann ha acabat presentant la dimissió i ara ja sona Jürgen Klopp per fer-se càrrec de la Mannschaft.
Mira, Klopp, que no volia... No hi havia manera de convèncer-lo perquè entrenés, o això ens van dir. És veritat que la dinàmica d'una selecció no té res a veure amb la d'un club, però sembla que la Federació Alemanya, el seu país, per tant, sí que podrà convèncer-lo que torni a les banquetes, mentre que Nagelsmann, que és inevitable pensar que té un punt d'orgullós insuportable, haurà de buscar un altre objectiu, i ja no n'hi queden tant, perquè en pocs anys s'ha fumat el del Bayern i ara també el de la selecció alemanya.
L'anècdota.
El rècord d'imbatibilitat que ha aconseguit la selecció espanyola ja són 517 minuts sense encaixar cap gol i, per tant, Unai Simón es converteix en el porter amb la millor ratxa de la història d'un Mundial. És una ratxa que va començar al Mundial de Qatar i que ha trencat ara aquí als Estats Units, superant el rècord que fins ara tenia l'exporter italià Walter Zenga i que ha mantingut vigent durant més de 36 anys.
I que és veritat que la selecció espanyola fins ara no ha jugat contra cap selecció de primer nivell mundial, però és indiscutible que fer, en el cas d'aquest Mundial, 4 partits amb la porteria 0 i concedint tampoc, és alhora un gran mèrit i una bona notícia de cara als creuaments que li vindran d'ara endavant a la selecció espanyola.
Què ha descobert el Torquemada?
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
El Ricard avui ens vol parlar d'entrenadors que han pres riscos. No inicialment, però sí quan ja la cosa era desesperada.
De jerarquies, gairebé et diria. Mm-hmm. La dificultat de les jerarquies, de gestionar les jerarquies. Ara que parlaves de Nagelsmann, Nagelsmann fa sensació de tibadet, oi?
Sí. Sí, diria una... Faria servir una expressió que no puc fer servir en una ràdio i menys en una pública, però que té a veure amb un pal d'escombra.
Val. O sigui, tibadet et semblaria...
Bueno, absolutament ajustat i fins i tot molt més ben trobat que la meva expressió.
I suau, bé. Jo sap el Ricard que tinc...
Tots els anti-Nagelsmann aquí.
Tinc molta...
No, jo no sóc anti-Nagelsmann, però per anar d'aquest pal has de ser molt bo. I de moment jo crec que no ho ha demostrat. És la meva opinió, eh? Tu ets Nagelsmannista?
Jo havia estat Nagelsmannista. Recordo que el vaig descobrir fa molts anys amb Tedesco al Garriga, companys de promoció, però cap dels dos diríem que els hi ha anat prou bé. A Nagelsmann una miqueta millor que a Tedesco.
Home, encara sí, el full de serveis de Bèlgica. No ha triomfat a tot arreu Nagelsmann, però les banquetes on s'ha assegut, compte. Vull dir que la carrera
sí,
no li va malament.
No sempre els millors estudiants són els millors professionals després.
Això és veritat.
I sí, això sí. Ha passat també amb Nagelsmann i Tedesco. Bé, salto a les jerarquies, perquè Rudi García i Robert Martínez ens han ensenyat un exemple que com a mínim a mi m'ha fet pensar, molt significatiu. El respecte de les jerarquies, en el cas de Robert Martínez, a Cristiano Ronaldo, era absoluta, no havia descansat. El cas de Rudi García, de Bruyne, Doku, tot i que són en cicles vitals diferents, havia estat molt respectuós, però també és veritat que havia tingut alguns... Doku, per exemple, em sembla que es va perdre un partit que encara va quedar el dubte sobre si era que, sobre pel naixement del seu fill i per unes molèsties físiques. No,
era una qüestió respiratòria. Jo en aquell moment vaig pensar, ui, aquest tio ha dit que vol marxar pel naixement i se l'han fumat, però és evident que no.
Ja. La qüestió és que són jugadors capitals per les seves seleccions i que en un moment de dubte en aquests setzens de final va arribar un moment que tinc la sensació que Rudi García va escardar el guió, va trencar les estructures i va dir, escolta'm, hem d'anar fins al final. Quan quedava mitja hora pel final del Senegal-Bèlgica, Bèlgica perdia per 2-0, sí, sí. I va substituir Doku i De Bruyne. Va fer entrar, per exemple, Moreira, que no havia jugat ni un minut en tot el Mundial, encara el jugador jove de banda de l'Estrasburg, i per tant va fer una aposta molt compromesa. Aquella sensació de dir, bé, mira, escolta'm, fins aquí. Si hem d'anar-hi, com a mínim n'hi anirem fins al final. Aquí trenco les estructures i que passi el que sigui. Ahir va passar en Portugal. Robert Martínez, quan quedava mitja hora, substitueix Vitinha i Bruno Fernández, més Cancelo, però sobretot Vitinha i Bruno Fernández, que estem parlant de dos jugadors que havien completat partits sencers en aquesta primera fase de grups. No hem de dir res de Vitinha, però de la importància de Bruno Fernández pel projecte de Robert Martínez. Per fer entrar Gonçalo Ramos, perdia Portugal per una 0 per jugar amb dos davanters. Què passa? Quan empata Portugal, de cop i volta Croàcia li fa un nus a Portugal al mig camp, perquè Portugal té un migcampista menys i un davanter més. Quina era la solució? La solució estava al guió, que era substituir Cristiano Ronaldo, però compte, amb l'Església topat, sí, sí. No? Què farà Robert Martínez? Doncs va aguantar, però al minut 80 no va aguantar gaire, no fos cas que Croàcia fes el 2-1, va substituir Cristiano Ronaldo, que va tenir un dubte existencial entre queixar-se, acceptar-ho, va tenir allà un moment, li va passar la vida per davant, sí. I finalment van passar el gripau, va fer bona cara, sí, però... i va intentar sostenir la seva frustració.
Ara, mira, justament ara les porteres ens estan ensenyant una llarga abraçada de Roberta amb Cristiano un cop acabat el partit, però haig de dir que en el moment en què Cristiano pensava que el gol de l'empat de Croàcia era vàlid, en aquella boca hi va sortir de tot, perquè hi va haver un primer pla
es
de...
Es quedava sense la pròrroga.
Cristiano no se'n podia estar. Bé, allò que fa ell, que a vegades demana fora de joc en gols de companys, i doncs ho estava fent bastant evident que era, li semblava increïble.
Clar, és que el canvi era amb empat a un. Quan arriba el gol de Gonçalo Ramos, jo crec que ell ho dona per
clar,
ben
clar,
fet.
Clar, clar, clar. Sí,
no?
Sí.
He fet bona cara, he sortit bé, mira, guanyem, i una ronda més, i quan arriba aquest gol, com dius, jo crec que, clar, s'imagina un altre cop, clar, a l'ombra, mentre
ara,
tothom
s'està jugant a les rojas. Com guanyarem una pròrroga sense mi?
I una, o una tanda de penals. No?
Bueno, això ja no t'ho explico, sí, sí.
La qüestió que la sensació que he tingut dels dos seleccionadors és que és l'últim servei. Aguantes fins al final les jerarquies, mantens el que has de sostenir, no trenques el cicle, però fins que queda un full del llibre. Mm-hmm. És a dir, quan queda un full del llibre, clar, com que me n'he d'anar, com que després d'això ja me'n vaig, ho trenco aquí i esgoto l'última opció. I és curiós que tant a Rudi García com a Robert Martínez els hi serveix per capgirar el partit del 2-0, sí, sí, de Bèlgica i l'1-0 de Portugal. O sigui, el futbol els hi diu alguna cosa. Jo estic segur que tornen a la jerarquia els vintens. O sigui,
vaja. No, és que si quan surtin els 11 de Portugal i Bèlgica, quan toqui, si Cristiano no hi és i Doku no hi és, et trucarem a l'hora que sigui.
Val, ja estaré pendent. I a De Bruyne també.
De Bruyne també, sí.
Bé, Vitinha, Bruno Fernández, ja ni ho qüestiono. Bé, la qüestió que coses interessants per reflexionar sobre el paper dels entrenadors, sobre quin moment han de trencar el guió, si s'han d'esperar o no, si han d'actuar abans, però si els hi surt malament, ja no tenen més pàgines al llibre. Jo crec que amb el tema dels seleccionadors és diferent que un entrenador i d'un projecte de club, perquè a més aquí, com que ja veiem que acaba el Mundial o la competició i te'n vas, si no guanyes te'n vas, doncs encara ho tenen més clar que és que això fa això.
El Ricard Torquemada i els seus descobriments avui i com cada dia del Mundial aquí al Tot Costa. Ricard, gràcies, abraçada.
Adéu.
Tanquem aquí el repàs mundialista del dia, però, Joan Fitó, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
Al món hi han passat, al món esportiu en aquest cas, hi han passat més coses. Què ens explica, Joan?
Doncs que la plana major de futbolistes del Barça segueixen endavant al Mundial. Ara ens ho explicava l'Arbusà. Un dels que no és en aquest Mundial és Marc Bernal, el migcampista. Ha estat avui a Berga, a casa seva, en el marc de la segona edició del seu campus d'estiu.
Ara de seguida anirem cap a Berga amb Marc Bernal per veure com està vivint aquestes vacances i amb quins ànims afronta la temporada vinent.
El Barça, per cert, ha fet oficial la cessió de Diego Cochen al Lyngby danès i ha anunciat avui que ha superat els 150.000 socis i sòcies.
Que és un creixement rapidíssim perquè amb motiu de l'últim cens crec que havia baixat a 135.000, 136.000, de manera que en poc més d'un any i mig la cosa ha tornat a escalar fins als 150.000.
L'Espanyol ha presentat la nova samarreta per a la temporada vinent, que recupera les franges un pèl més estretes i també els pantalons de color negre. Samarreta clàssica, franges blanquiblaves, però sense cap estridència.
Està bé, mola per clàssica, però aquest coll una mica, com dir-ho, de samarreta falsa. És la primera impressió que he tingut jo, però la samarreta és xula, eh? La veus i dius, és la samarreta de l'Espanyol, té un mèrit perquè l'Espanyol té dos colors i només n'han fet servir dos, quan en podrien haver fet servir 18, i per tant ens agrada la samarreta.
No sé si he convençut, eh? Això, jo he sentit algun perico que no...
No?
No.
Ah?
Que no li acabava de convèncer.
Ah, doncs ja...
Li recordava més la de la Reial Societat. No, la de l'Espanyol, per exemple, que va agradar molt, que era la de l'última temporada.
Sí, és que era molt xula.
Clar, recordava molt la Massana dels anys 80.
No és tan xula, jo estic d'acord amb això, no és tan xula ni tan espanyol com la de l'any passat, però, hòstia, clar, és que amb la Reial Societat és fàcil confondre-t'hi. Sí. Això ho té.
Tot plegat, mentre l'equip femení ha anunciat la incorporació de la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, que signa fins al juny del 2028. A segona, el Girona ha confirmat un nou amistós, el disputarà amb el Nàstic el 8 d'agost al nou estadi de Tarragona, i el Sabadell, per la seva banda, ha anunciat la renovació per una temporada de Kaiser. El central de 30 anys ha aconseguit dos ascensos amb l'equip vallesà i serà un dels capitans a la segona divisió.
I peça fonamental en aquest últim ascens, de fet, en el partit definitiu, el van haver de substituir. La veritat és que el Sabadell va passar una estona de dificultats defensives. Ara m'has fet gràcia amb això de l'amistós Girona-Nàstic, perquè és possible que sigui qualsevol cosa menys amistós.
Demà comença el Tour de França pels carrers de Barcelona. Ahir vam viure la presentació, avui media day amb la majoria d'equips. Com sempre, tots els ulls posats en Pogacar i Vingegaard, però també en els dos catalans que hi participen, Abel Balderston i Joel Nicolau. Demà, inici d'aquest Tour amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc.
Ahir vam dedicar un programa especial amb tots els ets i uts, però avui, justament avui, és la prèvia de l'inici del Tour i, evidentment, la repassarem amb l'Isaac Vilalta.
I un apunt també relacionat amb el futbol, perquè el Tribunal Suprem ha tancat definitivament la impugnació de les eleccions de la Federació Catalana de l'any 2023, no ha admès el recurs de Joan Josep Isern, així que confirma la plena validesa del procés electoral. També rectifica que no es van acreditar cap irregularitat en la votació i, per tant, referma l'elecció de Joan Soteres com a president.
Bé, i a les altures que estem, com si no li haguessin donat la raó, perquè si es despisten s'acaba el mandat.
En bàsquet, a poc a poc es va confirmant el que ens explicava dilluns al Macià. El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser l'entrenador taronja. En les properes hores, el català es convertirà en el nou tècnic del Real Madrid. Per cert, València també ha fet oficial la sortida de Jaime Pradilla. Diu el comunicat que Pradilla ha pagat també la seva clàusula per marxar a un altre club, que també serà, en aquest cas, el Real Madrid.
Mira, doncs el València es queda sense entrenador i sense jugador, però haurà fet calaixet amb el Madrid. Avui trucarem al Macià perquè ens expliqui com de prop està l'Ubabu Cabarrot, l'alè del Baskonia, de jugar al Barça, que això sí que seria no per fer una rua, però sí per organitzar una festeta al Palau.
Seria interessant, sí. A Wimbledon, victòria de Djokovic en 4 sets contra el francès Rinderknecht, jugarà els vuitens de final contra el rus Romain Safiulin. També s'ha classificat Jannik Sinner per la via ràpida, 3-16-0. L'italià jugarà a vuitens contra el japonès Mokizuki. En principi, el rival en aquests vuitens havia de ser Rafa Hoder, però ha caigut contra el tenista japonès, el número 151 del rànquing ATP.
En algun moment havia de fer figa Hoder, que fins ara portava una trajectòria espaterrant a Roland Garros primer i ara també a Wimbledon. Avui es pot considerar pífia notable Palma contra el 150 del món.
El quadre femení s'han classificat per a vuitens la majoria de favorites que han jugat avui, classificades Belinda Bencic, Naomi Osaka o Jessica Pegula. Demà torn per Marcel Granollers, que jugarà segona ronda de dobles fent parella amb Horacio Ceballos. A la Fórmula 1, el pilot de Ferrari, Lewis Hamilton, ha estat el més ràpid en els primers entrenaments al Gran Premi de la Gran Bretanya, seguit del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i del seu company d'equip, Charles Leclerc. De fet, Hamilton ha fet la pole per la cursa sprint que es disputarà demà a la una del migdia. Antonelli sortirà segon i Max Verstappen tercer. I en futbol sala, el Barça i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. En canvi, el Barça ha renovat l'argentí Lucas Granda fins al 2029, però l'ha cedit a l'Indústries Santa Coloma. I una d'hoquei patins, perquè el campió de l'hoquei Lliga masculina, l'Igualada ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez, porter i clau pel títol que en principi fitxarà pel Barça.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Relacionada amb Marc Bernal, la pregunta a la teletrou és li imagineu molt protagonisme al Barça la temporada vinent a Marc Bernal? Dues possibles solucions. Si serà titular, no té competència.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Avui anirem per feina per saludar els nostres col·laboradors. Bernat Soler, Gemma Herrero, Ferran Correas, bona tarda.
Bona tarda.
De seguida entrem en matèria, fins i tot de seguida presentem la final de la tutoria, però avui estem per altres històries. I la que més ens preocupa, evidentment, Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda.
És aquest incendi que crema des de mig matí a la Bisbal de l'Empordà i la zona de la comarca de les Gavarres. I sí, que no té bon aspecte.
No, mira, tant que d'entrada, deixa'm dir, ja que començarem a un especial Catalunya Nit a partir de les 9, tenim part de l'equip anant cap a la zona amb el Manel al capdavant per explicar tot el que doni de sí, el que sapiguem de com avança aquest foc. Recordem, ha començat pel matí a la zona de la Bisbal d'Empordà, continua actiu, descontrolat, afecta una superfície provisional de 1.280 hectàrees, i a 7 municipis confinats s'ha evacuat una urbanització a Santa Cristina d'Aro, i la principal hipòtesi és que l'incendi ha començat per una negligència. De fet, el cas ja està en mans dels Mossos d'Esquadra i els agents rurals, i en aquest sentit tenim una informació d'última hora, i és que hi ha una persona detinguda. Ens en pot parlar, ens ho pot explicar en directe des de la Bisbal. Laia Claret, bona tarda, Laia.
Hola, bona tarda. Doncs sí, sobre les causes, com deies, ha començat a cremar al costat d'una carretera aquest incendi, un quart de 10 del matí, mentre uns operaris posaven una senyal metàl·lica. Doncs bé, els Mossos ara informen que han detingut un home presumptament relacionat amb aquest inici del foc. Com deies, 1.280 hectàrees perimetrades. No vol dir que totes estiguin cremades, no estan arrasades, però sí que estan treballant-hi els bombers i perimetrades, perquè el foc va saltant amb pes pel vent. I és que el potencial d'aquest incendi són 8.000 hectàrees, perquè crema el massís de les Gavarres, sí. Mm. Ara veiem aquesta columna de fum, segur que tots heu vist imatges, eh? Era una bola fins fa unes hores. Ara no és tan bola, perquè què ha passat? Doncs que fins ara bufava tramuntana, el vent anava de l'interior cap al mar. Doncs bé, està començant a canviar el vent, ara bufa marinada, i això és el que preocupa ara mateix, la correlació dels dos vents i com pot evolucionar la situació i la previsió. L'explica David Borrell, que és el cap dels bombers.
Ara tenim aquest joc de dos vents, a veure qui guanya. Això ens posa en una situació delicada, i el que preveiem és que llavors durant la nit el comportament sigui molt més net. Serà un incendi on la marinada desapareix i la tramuntana és el que s'imposa durant tota la nit. Ens traiem una component que és aquests canvis de vent constants que anem tenint ara.
I en el que treballen, sobretot, és en un dels punts de l'incendi, un flanc, que és el de Santa Cristina d'Aro. De fet, aquí, a l'Espai Ridaura, hi ha una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs i també una setantena de nens i nenes de la Casa de Colònies de Romanyà. 7 municipis confinats des de les 2 del migdia, aproximadament, en aquest cas, pel fum. I, insistim, la consellera d'Interior ho ha remarcat, però des de les 12 del migdia, informació que dona el govern, la gent que tingui segones residències aquí, aquest cap de setmana, millor que no pugi per deixar treballar els efectius, perquè, de fet, els veiem per tot arreu. Carreteres plenes de bombers, rurals, emergències.
Doncs gràcies, Laia. Aquesta és l'última hora. Ara de seguida connectarem amb l'equip viari per veure si efectivament doncs, a la gent li ha arribat aquest missatge. Apunto també que l'exèrcit envia 200 militars i 60 vehicles per ajudar a apagar aquest incendi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat expressament aquesta ajuda a l'exèrcit i demanant efectivament a la població, sobretot a l'àrea metropolitana, que de moment no es desplaci fins a aquestes poblacions normalment de segona residència. Equip viari, Mariluz García, com estan les vies d'accés a l'Empordà ara mateix, a aquesta hora?
Doncs la veritat és que es detecta menys volum de trànsit que altres dies. Hi ha hagut una mica de cua a la P7, ara n'hi ha uns 8 quilòmetres entre Mollet i Vilanova del Vallès en direcció Girona, però és que a banda del volum de trànsit també han retirat un vehicle avariat. També recordem que es recomana no anar a la zona del Baix Empordà, però sí que pot haver-hi desplaçaments cap a l'Alt Empordà o altres punts de destinació de cap de setmana. També la P7 congestionada entre Martorell i Castellví de Rosanes en direcció Tarragona, i recordem que hi ha tallades 5 vies de la xarxa principal, la C66 a Palafrugell, i 4 vies secundàries també a causa d'aquests focs, la que va de la Bisbal d'Empordà a Calonja, entre Vilademuls i Cornellà del Terri, també entre Vilademuls i Banyoles, i la carretera que va de Llagostera a Calonja.
Molt bé, moltes gràcies, Marilu. Doncs bé, tot i aquesta crida que sembla doncs, que podria estar-se notant a les carreteres, el Festival de Cap Roig de Palafrugell, que s'inaugura avui, manté la inauguració. Sí que estan pendents, ens diuen, de l'incendi del Baix Empordà, però de moment, a aquesta hora, es manté la inauguració amb un incendi, amb un concert, disculpeu, de Bryan Adams, amb les entrades exaurides. S'avisa en un comunicat a tothom que hi vagi que miri l'estat del trànsit, que tinguin compte a l'incendi, etc. Però de moment aquesta inauguració es manté. I per últim, el president del govern espanyol, que acaba d'anunciar que suspèn la seva agenda i demà a primera hora es desplaçarà al centre de comandament per seguir l'evolució d'aquest incendi.
Molt bé, doncs l'última hora de l'incendi que crema el Baix Empordà, les Gavarres, i evidentment a les 8 actualització, però si hi hagués qualsevol novetat abans d'aquesta hora, l'antena del Tot Costa òbviament està oberta pels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Gràcies, Agnès.
Gràcies.
Mentrestant, nosaltres tirarem endavant amb el programa d'avui, i el programa d'avui té uns quants atractius, però sobretot té l'atractiu que és la final de la tutoria, a més amb els dos...
Com riu la Gemma.
Bé.
No, si ho farem molt seriosament.
Però la Gemma té opcions també?
No. La tercera.
No es pots atrapar.
Jo crec que no.
Potser sí, a vegades no. La Sònia diu l'última jornada val per 15.
Si és com Eurovisió.
La tutora va insistir que puntuaria igual l'última jornada que totes les anteriors. Per tant, Correas Soler, Soler Correas, d'aquí sortirà el guanyador d'aquesta edició de la tutoria, que té
quins
aquesta
nervis.
Com a primera pista.
La tutoria, pista número 1.
Avui busquem una selecció classificada per jugar aquest Mundial. Quina selecció és?
Bé, avui,
48.
Avui, sí. Avui
48.
No és Liechtenstein.
Està molt acotat avui, perquè normalment et diu és un futbolista que... va jugar en 3 països diferents.
No ho fa.
I n'hi ha molts més de 48.
La Sònia no ho fa. Jo avui pensava... Jo, si fos la Sònia, avui hauria fet pistes perquè acabés sent...
Messi.
Sí. Fa molt temps, anys
que ho podria haver fet i encara no ho ha fet. Avui no serà Messi, serà una selecció, i d'aquí una estona sabrem...
Pot ser Argentina.
Això sí. D'aquí una estona sabrem quina. Vinga, va, entrem en matèria.
Tot costa una dècada.
Laia Codina, bona tarda.
Bona tarda. Arribem a la celebració i en plena eufòria arriba el petó de Rubiales. En quin moment tu personalment detectes que tu i el grup, que d'allò no es pot fer broma, que allò no pot passar?
Quan realment en som conscients és a l'autobús que una de les veteranes ens diu ojo noies, perquè això el que acaba de passar és molt seriós, és inacceptable i ho hem de condemnar perquè al final no deixa de ser un abús de poder.
Tot costa una dècada.
Laia Codina, la futbolista de Camp Llong, protagonista en aquests 10 anys de Tot Costa en diverses ocasions, i durant aquest Mundial firma exclusiva d'anàlisi de la Copa del Món, avui, per exemple, en una nova ocasió. Ara sí, entrem en matèria.
Els esports a Catalunya Ràdio.
Perduts a una masia enmig dels girassols, una taula ben llarga i els amics a prop. Era això, era això. Sempre volem massa i necessitem poc. Amb un vi natural, amb un vinya del mar. Mentre hi sigui a vosaltres, a mi m'és igual. I eternes les converses que allarguem fins tard. I ens queda clar que era això, era això.
Era això dels tiets. No, això no pot ser un tema nou perquè no... Fa una setmana, però no s'havien separat, els tiets.
No sé, quedava aquesta, sembla.
Ah, no, què dic? No, no, hòstia.
Mira la cara de la Laia.
No, perdó.
Dient?
Ara, ara els
la
he confós.
A veure, qui s'ha
confós? No, els he confós amb els del Terrat, els...
Els Beatles.
No, home, que burro. Com es diuen? Sí, home, els de la pandèmia del Terrat, que no em surt el nom.
Stay Homes.
Ah, aquests, val.
Ah, Stay Homes estaven junts encara?
No, es van separar, per això m'he liat. No.
No s'ho van ajuntar.
Demano disculpes als tiets, perquè, a més, els vam estar veient al concert del 150 aniversari d'Estrella d'Am, i després fins i tot m'hi vaig creuar, per tant, si ens estan escoltant,
desviar
disculpes.
I l'altre dia van anar... Ja sé que podrien separar-se artísticament i anar junts a veure la presentació de la samarreta del Barça, que també van anar, però a més crec que tenen un estiu també bastant farcidet.
Ja m'ho crec. És més, a casa em renyaran fort perquè a casa hi ha bastant tietisme en aquest... En aquest cas. Abans d'entrar en matèria, aquest matí hem pogut parlar amb Marc Bernal, el jugador del Barça. Avui feia atenció als mitjans des del seu campus, la segona edició, i aquesta és la conversa que hi hem mantingut. Era això, sempre volem massa i necessitem por. Marc Bernal, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com estem?
Bé, molt bé.
Escolta, et saludem. Això t'anava a dir, et saludem a la segona edició del teu campus a Berga. A més, em diu el Fitó que amb un creixement aquest any de participants. Entenc que és un projecte il·lusionant pel que té de personal i sobretot perquè és a casa teva, no?
Sí, al final hem pogut mirar respecte a l'any passat, jo crec que va ser un aprenentatge l'any passat i molt orgullós de que els nens estiguin contents i sobretot de fer-ho aquí al meu poble, que és aquí on ho tinc tot.
Ets de desconnectar de futbol durant les vacances o estàs enganxat al Mundial com la majoria?
Sí, jo sóc de desconnectar del futbol, però clar, et veu un Mundial, llavors... prefereixo no desconnectar i intento mirar tots els partits, sobretot d'Espanya, dels meus companys, i llavors algun mes, si cau alguna hora bona d'aquí a Espanya, doncs mira, intento mirar.
Perquè tu ets de l'estil Lamine, que no, hi ha futbolistes que diuen jo no miro partits de futbol, tu sí que em mires, com el Lamine que deia que gairebé no se'n perdia cap del Mundial.
Sí, jo en miro bastants, sobretot, com t'he dit abans, a Espanya. I llavors tots aquests partits bons, igualats que hi haguin, me'ls intento mirar.
Ara ja la cosa ja va de debò, estem a punt d'acabar els setzens, Espanya ja sap que es trobarà Portugal a vuitens. Els veus forts o hi ha alguna altra selecció que t'ha impressionat més?
Bueno, jo crec que els veig molt bé, i van guanyar molt sòlidament a Portugal al final també és una molt bona selecció, però bueno, jo confio en els companys que vaig tenir la sort de poder estar amb ells són una gran família i si ho fan bé jo crec que ho podran aconseguir.
Ara ho deies, no has entrat a la llista definitiva del Mundial, òbviament, però sí que vas poder participar com a jugador de suport i fins i tot debutar amb la selecció espanyola absoluta. Entenc que això et deixa un bon regust i no sé fins a quin punt et situa l'objectiu de ser-hi en el pròxim Mundial.
Bueno, sí, al final va ser un moment molt feliç per mi. Al final jo portava jugant també amb la selecció des dels 16 a 17 anys, més o menys. Al final jo crec que també jugar al Mundial és el més gran que hi ha i ojalà poder estar allà.
A la teva posició hi ha Rodri, que ho està jugant tot, Zubimendi, que de moment no està jugant res, però fa la sensació que per De La Fuente el futur ets tu.
Bueno, no ho sé, al final Rodri, tant Rodri com Zubimendi tenen un gran nivell. Zubimendi amb l'Arsenal ha fet una gran temporada i Rodri ja se sap el jugador que és i bueno, si ha d'arribar, arribarà i jo lluitaré i entrenaré cada dia per això.
Aquesta convocatòria de suport per la selecció espanyola va ser d'alguna manera la cirereta de la temporada. El Barça et va costar entrar després de la lesió i quan estaves tenint molt protagonisme arriba aquest problema al turmell. Quin balanç fas de temporada?
Bueno, jo estic satisfet amb la temporada, però com tu dius, jo sabia que seria menys a més i bueno, al final va arribar aquella la lesió després de la selecció sub-21 contra l'Atlètic, i la veritat vaig estar un mes fora, que per mi era el mes més important de tots, i va ser una lesió de molta frustració i de molt patiment. Però bueno, vaig intentar forçar i al final vaig recaure i tal, i no vaig poder arribar.
Ara ja estàs bé del tot, eh?
Sí, ara sí. Ara ja vaig poder acabar els últims partits bé.
T'ho deia perquè, entén-me, eh? O dic que grans trets, però li agafes el lloc a De Jong també per la seva lesió, i a tu te l'acaba prenent una mica Gavi. La competència en la teva posició és ferotge.
Clar, i a més estan al primer equip del Barça, que al final és el millor club del món, hi haurà una competència que per coses del futbol, no? Que si té una lesió un jugarà un altre, i al final s'acaba consolidant. Al final això és part del futbol i ens adaptem tots.
Per tant, pel que em dius, i tot i que ets molt jove, entenc que no t'has plantejat en cap moment dir, escolta, vaig a un altre lloc per tenir minuts garantits.
No, això ni se'm passa pel cap ara mateix.
Per tant, optimista de cara a aquesta temporada que comença, i entenc que convençut que convenceràs Flick, eh?
Bueno, intentar buscar-me el meu lloc i intentar jugar els màxims partits possibles.
Quan vas tornar de la lesió va ser com molt a càmera lenta. En aquest impàs, Flick et parla, et tranquil·litza, quin procés segueixes?
Sí, bueno, al final també és molt difícil perquè jugues 20 minuts, llavors el partit quan jugues 20 minuts està una mica, no?, més tranquil, més parat perquè ja vas guanyant o a més, i costa agafar aquell ritme, i a mi personalment em va costar molt, però bueno, ell al final també em va dir que tingués paciència, que arribaria la meva oportunitat, i jo crec que així va ser.
Ella està clar que està pendent de tu, perquè recordo que fins i tot et va venir a veure un partit de la selecció catalana per veure com rodava la cosa.
Sí, tens raó. Va ser un moment també per agafar ritme, com tu dius, i va venir allà, així que la veritat que li has de donar les gràcies per com s'està portant amb mi i l'oportunitat que em va donar.
Pel que fa a la plantilla, de moment no hi ha grans canvis. El Barça ha fitxat Anthony Gordon, i el gran nom de l'estiu, m'imagino que n'estàs al cas, és el possible fitxatge de Julián Álvarez. T'ho dic perquè normalment els futbolistes sou molt prudents, però aquests últims dies he sentit Pedri, Lamine, dient que escolta, que si ve Julián, collonut, que és un davanter magnífic. I estàs en la línia?
Sí, jo crec que ja ho vaig dir fa temps. Vaig dir que Julián era un jugador extraordinari, que és diferencial i bueno, això sí que és veritat que no depèn de nosaltres. Al final això ho decidiran entre els clubs i si bé, pues, benvingut que sigui i a guanyar molts títols.
Marc, acabo. L'altre dia parlàvem amb el Pau Cubarsí i ens deia que evidentment la Champions és un objectiu perquè he guanyat dues lligues consecutives. Com es fa perquè no es converteixi en una obsessió i continuïs valorant el que no és la Champions?
Bueno, jo crec que també hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig de l'any que és el mes que hi ha més competitivitat.
Doncs a veure si es fa realitat aquest somni. Marc Bernal, moltíssimes gràcies per atendre'ns i tota la sort del món en aquesta temporada que arrenca.
Moltíssimes gràcies a tu.
Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura, me vuelvo pequeña y menuda. La noche que sueña y se burla, intento...
Sí, ara no cal que em feu la mateixa broma, no, ja sé que no s'han separat, al contrari, ha tornat la cantant, per cert, amb un rendiment desigual, segons qui n'opina.
Rendiment desigual.
Uns gais.
Aquesta setmana està sembradíssim. L'altre dia ja m'han recordat que em va fer riure
molt. Jo és que conec gent que va fer quilòmetres per anar a la rentre d'aquesta senyora que es diu
Amaya Montero.
i bueno, va haver una certa disconformitat i després vaig llegir fins i tot crítiques de premsa i diguem que l'orella d'en Van Gogh que no està en el seu millor moment, però vaja, 20 anys no és poca, no és poca cosa. El que sí que està on fire és Marc Bernal, està de vacances, està confiat en les, en les pròpies possibilitats, tot i que ja n'hem parlat molt des del final de temporada. Competència en tindrà per donar i per vendre. Enteneu que suposo que sí, la seva posició de dir, no, jo no vull marxar enlloc, jo em quedo aquí, sé que hi haurà competència, però crec que jugaré, perquè a més sé que l'entrenador està per mi.
Jo, si fos Marc Bernal, seria amb el que em quedaria. Jo tinc la sensació que ja des del primer dia, recordem que Marc Bernal va ser titular al primer partit de Lliga de fa dues temporades amb Hansi Flick a Mestalla. Al cap d'una setmana o 10 dies es va lesionar i es va perdre la resta de la temporada, però va començar la temporada sent titular al mig centre. I després de la lesió, i quan s'ha pogut recuperar, sabem que avui en dia aquestes lesions són de molt llarga recuperació, ha tornat a comptar amb la confiança de Flick. Per tant, jo, si fos Marc Bernal, li diria estigues tranquil, perquè és que li agrades molt a l'entrenador, és que és evident. Li agrades, i per tant jo no sé si serà el titular indiscutible, però jo crec que serà jugador molt important per aquesta posició.
Sí?
Jo no crec que sigui titular indiscutible, tenint en compte que està De Jong, que està Pedri, però sí que
Gavi,
crec que serà
que
Gavi,
que acaba jugant en aquesta posició.
Però sí que crec, com diu Bernat, que serà un jugador important, perquè bueno, Flick ja ha demostrat que li agrada, ha tingut molt mala sort en les lesions, i aquesta temporada, si Déu vol, i no torna a recaure, per què no? O sea, és un jugador que a Flick li agrada, i ell és molt jove, i el que ha de fer, o el que jo faria, és tenir paciència.
Deixa'm un moment rematar. Jo, per mi, seria el titular, el mig centre titular del Barça.
Per tu, i crec que per...
I trauries
a... Frenkie de Jong.
Sí, no, si jo no és tant per Frenkie, que també, perquè fins ara, sempre que Frenkie ha estat bé, en Flick ha estat titular, això és així. Però és que Bernal va tenir un petit problema al turmell i s'hi va posar Gavi, i Gavi ho va fer molt bé. I Gavi també és sant de la devoció de Flick, vull dir que no ho tindrà fàcil.
Que, clar, jo potser peco una mica en aquest cas de romàntic, nostàlgic, digue-li com vulguis, i a mi la figura...
Tu veus Busquets
Busquetil, sí, sí. De Marc Bernal, doncs em recorda les bones èpoques, no?
Ferran.
No, a veure, jo crec que fa bé en quedar-se perquè jugarà, no sé quan, però jugarà, i té 18 anys, o 19. És de la mateixa... del mateix any que Cubarsí i que...
Lamine.
Per tant, clar, estem fent normalitat d'una cosa que no és normal, que és que aquests tres, o hi ha algun més, siguin titulars indiscutibles, i que hi hagi dos, per exemple, que estiguin jugant un Mundial i siguin indiscutibles a la selecció espanyola. No és normal, però clar, és que tenen 18-19 anys. On millor estarà que el Barça? Jo faria bé, crec que fa bé en quedar-se. Que jugarà? Sí, jugarà perquè li agrada molt a Flick. El problema és que li agrada... Jo crec que una de les places és fixa, si mirem el doble pivot, podríem dir, una
Pedri
de les places
és fixa,
que és Pedri, llavors els altres s'han de jugar a l'altre. I és que sí que és cert que a Flick li agrada molt Bernal, però és que també li agrada molt Gavi.
I De Jong.
I li agrada molt De Jong. Sí. Li agraden molt els tres.
Per això, si la pregunta anava per aquí, no perquè jo cregui que Bernal no té nivell per ocupar la posició, al contrari.
El que passa és que Frenkie potser en algun moment pot també ocupar una altra posició al mig del camp.
No, és que jo crec que Bernal et dona la possibilitat de jugar no amb aquest doble pivot, sinó que li dona a jugar amb un mig centre, sí. Busquets i amb dos interiors, perquè per mi és l'únic que ho pot fer, això.
Això és veritat. A veure què hi diu la nostra audiència. Sònia Oleart, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui hem entrevistat Marc Bernal i preguntem a la nostra audiència si li imaginen molt protagonisme al Barça la temporada vinent. Sí, perquè serà titular, no perquè té molta competència.
Doncs 73% diu que sí, que serà titular. Aquesta és l'opció més votada. El Jordi ho explica així, diu, començarà amb De Jong de titular i Bernal jugant minuts i s'anirà invertint per acabar la temporada amb De Jong a la banqueta i Bernal al camp. si no surt De Jong ara després del Mundial. El Biel diu serà, hi ha molts minuts a repartir durant la temporada i a més si segueix la progressió de convertir-se en una peça fonamental dins de l'esquema de Hansi Flick. El Carles Porta diu hi ha competència però la temporada és molt llarga. L'Alfonso diu si no té lesions serà un fix al mig del camp del Barça, l'acompanyant habitual de Pedri. El francès diu no, té competència i això no és dolent. I acabo amb el Damià, que diu tant de bo fos titular, però l'amic De Jong és una de les netes dels ulls de Flick i veig complicat que Bernal pugui tenir lloc a l'11 com a titular indiscutible, però sí que tindrà protagonisme, a més Caçador segur sortirà, ja sigui cedit o traspassat, amb control de futur.
Això és cert, però també és veritat que Caçador ha tingut tan pocs minuts aquesta temporada que no el comptem ni com a competència. Bé, la nostra audiència ho té claríssim. Marc Bernal serà titular i, per tant, tindrà molt protagonisme en la temporada vinent. Veurem si Flick pensa com ells. Ara, fins ara, Sònia.
Fins ara.
Ara farem una pausa amb entrepà de tutupistes.
La tutoria, pista número 2.
Una de les seves estrelles juga a la Lliga Espanyola. Quina selecció és?
Parlem d'una selecció...
Poc. Ja no és Argentina.
Parlem de...
Home, Julián.
No?
Ah.
Una de les seves estrelles?
Jo he pensat en Messi.
No, però pot ser.
Una de... És que clar, no ha dit la seva gran estrella. Una de les seves estrelles.
Ja tinc a Messi al cap.
És que m'ha dit Julián.
M'agrada aquesta tutoria podríem, compartida.
Podríem empatar.
Ah, no, que se ve.
L'any passat.
Sí. Molt bé, com...
Vam empatar l'any passat.
Sí.
Ah, sí?
Sí.
Com te vas i la porta. Molt bé. Vinga, va, ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
Quina calor. Vens a l'aigua?
No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
Ja, això passa.
Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Com era possible que una dona de 36 anys tingués una aventura amb un de primer de secundària?
Reviure el passat.
Us en recordeu de quan us vau conèixer?
Pot canviar el present per sempre.
I si no, estava preparat. Tenia 13 anys.
Natalie Portman, Julianne Moore, basada en fets reals. Secrets d'un escàndol. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
La natura sempre respon. I quan fas servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Dia 4, que és el meu aniversari, per cert, dissabte
ah,
que ve...
Ah, com a la mare!
Sí, home, hem de celebrar-ho.
Hem de muntar alguna cosa, no? Ja un pastís... Ja sí. I uns mariachis. Ah, t'han cantat mai les mañanitas?
No, això encara no m'hi he trobat, veus?
Pues això és molt maco,
portem
eh?
Portem uns mariachis aquí.
Uns bons mariachis.
Mita'ls.
Les mañanitas. És que és una... És... No, no, no. Són mariachis... No, les mañanitas que canto.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Canto tan malament, em sap tan greu.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva valua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
La tutoria, pista número 3.
Busquem una selecció que ja ha estat eliminada, però que ha arribat 4 cops a vuitens de final. Quina selecció és?
A veure, parlem d'una selecció que ha estat eliminada, però que ha estat arribat 4 cops, entenc que en la història, a vuitens de final del Mundial, que la seva estrella juga a la Lliga Espanyola i que...
No, una de les seves estrelles.
Una de les seves estrelles i que, per descomptat, està classificada per aquest Mundial. Per tant, era de les 48, però ara ja està eliminada i, per tant, no és de les... Encara en queden algunes més de 16, en deuen quedar 20...
Sí, sí.
Tantes? No. Laia Tudor, bona tarda. Per què ho fas, això?
S'ha llançat.
La Laia parlant de matemàtiques és com jo parlant de grups musicals que se separen i que s'ajunten. En fi.
No, perquè està pensant...
Ja està, ja ha passat. En fi, vosaltres mateixos aneu fent números, no són 26 les seleccions que queden, això ja us ho asseguro jo. En canvi, la Laia estarà molt més afinada a l'hora d'explicar-nos que ha aparegut una de les veus que faltaven al serial Julián, que era la del seu actual entrenador.
Sí, i que de fet s'havia explicat molt, sobretot els periodistes que segueixen l'Atleti de Madrid, explicant que Simeone, bé, doncs, que al final ell no voldria un jugador que no vol jugar a l'equip. Julián Álvarez ja s'ha pronunciat i ja hem sentit les declaracions on ha dit doncs, que el millor per ell i per l'Atleti de Madrid seria un traspàs, però no l'havíem sentit públicament, Simeone. I avui l'hem sentit en una entrevista a l'ESPN a les últimes hores, i el que ha fet doncs, és pràcticament tot el contrari, que és estimar molt Julián d'entrada, ara el sentirem. Ha elogiat molt el joc de Julián i la importància que té Julián a l'equip, a l'Atlètic de Madrid.
Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid. Los números hablan por sí solos también, tiene números extraordinarios. Tuvo una continuidad muy buena, ha generado dentro del equipo cosas de futbolista diferente. Y bueno, nosotros estamos muy contentos con el trabajo, yo no puedo decir nada más de lo que te estoy contando de él, porque se ha comportado bien como persona, es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre para el bien del equipo, y bueno, ojalá que ahora en este tramo importante que tiene en la selección pueda demostrar todo lo que es capaz.
Tot bones paraules per ell, la importància que té Julián a l'Atlètic de Madrid, li agrada molt el joc, és molt important per l'Atlètic de Madrid, i ara què passarà? Què passa? El seu futur... ¿Qué decidirá Julián Álvarez?
El futuro de él, sobre todo, es el partido de mañana. Y lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso, no pensar en todas estas cosas que obviamente salieron para que no le generen confusiones, y las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida.
¿Qué vol dir això? Como siempre se han resuelto en la vida. M'ha quedat una mica incògnita.
A veure, si és per l'històric que té Simeone, és que l'estrella li fotrà al camp, que és el que li ha passat durant aquests 14 anys, porta ja 15 a la banqueta de l'Atlètic de Madrid. A mi em semblen unes declaracions molt intel·ligents de Simeone, perquè la temptació... La temptació de fotre-li castanya a un tio que no ho ha dit així, però se sobreentén, que no vol treballar amb tu, o com a mínim no al teu club, la temptació hi és, i ella, en canvi, deixa en lloc de cremar el pont, el deixa perquè hi ha una possibilitat, jo no sé si és gran o petita, que Julián hagi de recórrer el pont enrere. I el seu entrenador, en lloc de dinamitar-lo, li ha deixat obert. I és més, parlar de fer un projecte al voltant seu, perquè és el millor jugador que té, vaja, em sembla que ho ha fet bé, perquè podia haver empès Julián encara més cap al Barça, que no sé si és el que li interessa a l'Atlètic de Madrid.
A mi em sembla molt estrany. Em sembla molt estrany perquè és que Julián Álvarez ho va dir molt clarament, que havia parlat en el club i que ja se lo havia, se ho havia dit.
Però no crec que no volia... en Simeone no, eh?
Ell... Bueno, ell va dir, he parlat amb qui...
Sí, sí.
Havia... Bueno,
no, ell parla...
O jo... millor en Simeone no, però jo que sé, mirar de Gil o...
Jo crec que parlava de Gil i no amb... Vaja, a mi em fa la sensació...
O Mateu Alemany, no sé,
però... Ja et diré més, si Simeone ha parlat amb Julián i Julián li ha dit no em vull quedar, jo crec que Simeone no hauria fet aquest, exactament aquest estil de declaració.
Home, però si Julián se ho ha dit a algú del club, suposo que aquell del club s'haurà dit a Simeone. Que són intel·ligents les declaracions? Sí, estic d'acord, però em sembla molt estrany. No sé exactament a què
estan jugant. Estic d'acord que no ens aclareixen
perquè,
més
perquè
que
ahir. Perquè el jugador és que ho ha de ser claríssim, que vol marxar.
No ens aclareixen més el paisatge, això està clar, però és una...
I tens el jugador dient, vull marxar, i l'entrenador dient que està construint un equip al voltant seu.
Però és el... Vaja, és el que ha de fer mentre ningú li digui...
Sí, és intel·ligent, però no...
Vaja, és que
no
té raó. Julián és el millor jugador de l'Atlètic de Madrid i si el té és lògic que,
no
que faci
juguen.
Això, llevat que ell tingui l'indici que no el tindrà. Que ell, no sé si és amb la hipòtesi que treballa l'Atlètic de Madrid.
Jo des del dia... Ara vaig explicar una batalleta que potser algú de vosaltres us recorda. El Madrid tenia un jugador que era un crac, que era un golejador, vaja, compulsiu, que era Hugo Sánchez, us recordeu, el mexicà. I un dia va sortir, jugant al Madrid, al Telediario, edició Noche, és a dir, segurament el programa més vist d'Espanya en aquell moment, perquè crec que fins i tot encara no hi havia,
ni
s'estrenaven les privades, va sortir al plató del Telediario, com si anés al Telenotícia, i en una entrevista va dir que volia marxar del Madrid. Que volia marxar del Madrid, ho va dir així. Hugo Sánchez no va marxar del Madrid, es va quedar, va continuar fent gols, va continuar guanyant lligues. Des d'aquell moment sempre vaig pensar que totes aquestes declaracions i aquests ara m'ho vull anar i ara no, hi ha vegades que funcionen i hi ha vegades que no. I en aquest cas, doncs mira, una peça més en el trencaclosques, en la partida d'escacs, la participació del sempre críptic Simeone, que mai... Sempre tens la sensació que està dient el contrari del que pensa, com a mínim a mi em passa això, amb Simeone, i jo zero preocupat, perquè com que a mi aquest és un fitxatge que en els termes en els que s'està parlant no em fa il·lusió.
Ja, però, no, però un no ho hauràs de portar.
Ja saps quina és la meva aposta, que de moment no pot ser, però fins i tot ara jo t'apostaria per...
Harry
Kane. Sí, Harry Kane.
Ja, sí, no vol venir. No.
I Oyarzabal?
És l'altre que des d'ahir insisteix que des d'ahir
a la nit. A mi m'agrada molt Oyarzabal, però crec que el Barça no funcionaria.
Gols en fa.
Doncs jo crec que faria molts gols, eh?
Jo crec que no.
Ja et sortirà millor de preu.
Per què no n'ha de fer el Barça si en fa la Real i Espanya?
També crec que Oyarzabal no sé si voldria venir.
Bé, ell va dir fa poc en una roda de premsa que volia continuar la Real.
Sí, bueno, jo, els jugadors que veig que fan gols, qualsevol equip, i el fitxa al Barça, continuen fent gols. És que els jugadors ho tenen.
Tu no entens...
Excepte Codro, si vols.
Tu no entens la gent que vol fitxar davanters que no fan gols. Tu no entens la gent que vol fitxar davanters que no fan gols.
Exacte, no els entenc.
Bé, veurem què passa amb Julián Álvarez, però avui era interessant escoltar el que encara és el seu entrenador. El que sí que fa tota la pinta que marxaran els pròxims dies, i ja n'hem anat parlant, Laia, és Ter Stegen.
Sí, semblava que seria una de les operacions més complicades aquest estiu, que seria un serial que arrossegaríem fins al final del mercat de fitxatges, però si, vaja, tot acaba com ha d'acabar, Ter Stegen marxarà, s'ha dit, a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça i l'Ajax ja fa dies que estan negociant, ja han arribat a un acord, diríem un acord verbal, per fer aquesta sessió. Falta ara, doncs, firmar i aterrar, diríem, l'oferta. El Barça ha de rebre l'oferta formal de l'Ajax d'aquesta sessió, i a partir d'aquí Ter Stegen la setmana que ve ha de passar la revisió mèdica, i per això calculen que si tot va bé, doncs cap a mitja setmana o finals de la setmana que ve potser ja tindríem l'anunci oficial que Ter Stegen, doncs aquesta temporada que ve, jugarà a l'Ajax d'Amsterdam. Bàsicament perquè l'Ajax també tenia pressa, i Ter Stegen perquè la pretemporada, si no l'han començat, la començaran aviat, o crec que ja l'han començat, la pretemporada de l'Ajax, i volien que...
És que l'Ajax té prèvies d'Europa League, i
doncs per
tant
això ja hauran començat,
és possible
potser,
que comencin d'hora.
I els interessava que bé, Michel el vol integrat ja des de... com sigui, tan aviat com sigui possible. La part del sou, que era una de les parts complicades, bé, assumirà més part de la fitxa que va fer el Girona, evidentment, però tot i així és una fitxa molt alta, i el Barça ja sap que haurà de pagar bona part d'aquesta fitxa.
Bona part és gairebé
bona
tota.
És, exacte.
És?
Bona part és gairebé tota, com passava amb la sessió del Girona.
Pràcticament, sí,
sí. Un 90%.
Sí, més o menys el percentatge seria. Per...
90?
Més o menys. Soc bastant dolent per les matemàtiques, però...
90?
Sí, no? Soc, crec que cobra uns 20 o així.
A brut, sí.
I li pagaran uns 2 o així, doncs...
Wow. Bueno...
Sí, la, palma, no la palmada és descomunal, tio.
Ja, però és que ja arribats a aquest punt...
Sí,
és
però aquí l'altre dia teníem el debat amb l'Autet, que era molt taxatiu. Jo és que per palmar d'aquesta manera...
Te'l quedaves, no?
Jo me'l quedaria. Ja sé que sí, Flick
però,
no el vol...
Jo crec que és una cosa de vestidor.
Ja, no, sí, ja ho entenc. Però és que pot arribar a l'escenari de...
Evidentment és millor que
no, Chesney. No, és que millor que Chesney ara ja... No vull dir cap bestiesa, però...
Quedaries a qualsevol dels... que han anat marxant ara.
Bueno, és que jo ara, si es lesionés Joan Garcia, em veuria més amb cor de jugar amb Iñaki Peña que amb Stensner, això. Una altra cosa és que Stensner generi unes químiques de vestidor collonudes que jo crec que fa bé Flick de valorar-ho, però a mi em sembla molt perillós això que fa el Barça en nom de l'equilibri de vestidor.
Jo crec que això que dius tu passa al contrari amb Ter Stegen.
Ja ho entenc. Sí, ja ho entenc. Però al final... Bueno, no sé, Flick deu pensar que prefereix que li donarà més punts tenir bon rotllo que tenir un porter, però la realitat és que en l'època en què Joan Garcia va estar lesionat, que crec que van ser vora mes i mig, el Barça no feia una porteria a zero ni sense voler. Això és així. Va arribar Joan Garcia i dels 10 partits següents, 7 van ser porteries a zero. Bueno, doncs, en fi, jo, el partit de Mestalla, que va quedar en la clandestinitat perquè estaven pendents d'Oslo i del descens del Girona, jo el... Hi ha nits que em desperto veient alguna rematada del...
L'última jornada de Lliga, sí, no sabeixes, sí. Sí. Partit interessant.
És que clar, sí. Jo estava a Oslo i vaig pensar aquest partit l'has de tornar a veure. I el vaig tornar a veure i hi ha nits que... em desperto i veig Javi Guerra xutant